Via Lliure amb Xavi Bundó.
9 i 8 minuts.
קבעתי עיקרון ברור, מי שפוגע בנו אנחנו פוגעים בו.
De repente escuchamos a mucha gente entrar en el Zara gritando gunshot, gunshot. Nosotros conseguimos escondernos en una habitación que tenemos en los probadores.
Y el señor Illa fa un colliboni. Ja sap quines són les conseqüències, és que és evident això. Crec que això no ho entendria ningú que passés al Parlament de Catalunya.
La farmàcia és un lloc on la persona va habitualment. Per tant, és una vegada més un lloc ideal per detectar aquest tipus de coses.
Una amiga meva m'envia el missatge, em diu: un altre matí, bon dia. Jo no vull sentir un altre matí, vull bon dia.
Un altre matí.
Les 9 i 9 minuts, doncs, amb aquesta música, una història fascinant, la d'aquest músic, Rampaire, que avui ens visitarà perquè es va inspirar per fer una cançó en una entrevista que vam fer al Via Lliure quan arrencava la guerra d'Ucraïna, precisament amb la Diana Denisenko, aquesta radiòloga de l'Hospital de Kiev, en una conversa que passava en aquest programa molt poc després de l'inici de la guerra, en què parlava d'això, que no volia que li diguessin un altre dia bon dia, esperant que no es produís aquesta situació, que va impactar molt en aquest músic i va decidir fer una cançó sobre això. En parlarem amb ells avui al matí. I mira, que sembla que sigui una història d'aquestes que no para de retornar, perquè l'amenaça de la guerra no deixa d'aparèixer i reaparèixer des de fa temps a casa nostra. Les 9 i 10 minuts, avui, que evidentment el centre de tota la informació gira al voltant del que ha succeït aquesta matinada, aquest atac inèdit que s'ha produït en gran escala per part d'Iran en territori israelià, una amenaça que feia dies, de fet feia fins i tot, no sé si setmanes, però que feia hores llargues que s'anunciava, probablement d'aquests atacs més anticipats dels últims temps i que alguns analistes ahir deien a càmera lenta, perquè fins i tot l'Iran va advertir que ja havia llançat els seus drons i els seus míssils estona abans, hores abans, que arribessin en territori d'Israel. Evidentment, no tant per les conseqüències que va tenir ahir, perquè el 99%, segons Israel, dels llançaments dels míssils i també de les naus llançades per l'Iran han caigut, han estat derrotades per la cúpula de ferro, per aquest sistema antiaeri espectacular que té Israel, però les conseqüències que pot tenir a partir d'ara, perquè la gran pregunta que es fa a tothom és: a partir d'ara què? Quina conseqüència pot tenir? Hi haurà rèplica d'Israel? No n'hi haurà? De quina escala, si és que es produeix? Qui s'assuma a aquest atac davant d'una gran potència com és l'Iran? Les 9 i 11 minuts, ara de seguida en parlem, però abans, Xavi Segura, bon dia.
Bon dia.
Ahir va ser un dia de molta calor, a 33 graus es va arribar a Vinebre. Avui ha de seguir més o menys la mateixa tònica o no?
Sí, avui l'ambient ja és molt suau a aquestes hores i al centre del dia es mantindrà aquesta excepcional calorada. Tan sols hi haurà petits matisos amb algun grau més a Ponent i a Girona, algun grau menys a Tarragona i a la Catalunya central, però en definitiva molt de calor per l'època, amb màximes de 25 a 30 graus a gran part del país, més baixes a la costa, però localment més altes a punts de Ponent, la Vall de l'Ebre i l'interior de Girona. Nou dia amb regust d'estiu impropi de mitjans d'abril i tot plegat amb sol i calma. Tan sols hi haurà algunes pinzellades de núvols alts i prims i nuvolades a últimes hores al Pirineu de Lleida. Demà entrarà el vent del nord, començarà a baixar la temperatura i a partir sobretot de dimarts i dimecres l'ambient ja serà més fresc i normal per aquesta època de l'any i tot plegat amb un temps més canviant. Alguns ruixats aquí i allà, sobretot Pirineu, potser mitjans de setmana també Girona, Barcelona, però seguim sense veure pluges generals i generoses a la vista.
Gràcies, Xavi Segura. Fins ara.
Fins ara.
A 3 minuts i serà un quart de 10 del matí. Deixeu-me saludar qui ens acompanya avui. Hola, Antonio Baños, bon dia.
Bon dia.
Ens acompanya també en Joan Bordeus. Bon dia, Joan.
Bon dia.
Manel Manchón, bon dia.
Bon dia.
Maria Vila també ens acompanya. Bon dia, Maria.
Bon dia.
I afegim a la conversa també avui a Gabriel Garrum, que és professor de la Barcelona Estudis Internacionals i ESADE, expert en relacions internacionals. Què tal, Gabriel? Molt bon dia.
Què tal, bon dia.
En aquest debat d'urgència que hem de tenir al voltant del que ha succeït aquesta nit passada. Abans, deixeu-me dir que ja us he vist amb unes cares i amb uns ulls com a taronges amb el que ens han portat, especialment el Manchón i la Maria Vila, que coneixen bé la gent que ens han portat l'esmorzar avui. Sabeu que el gremi de pastisseria ens en porta cada diumenge i avui venen de la pastisseria Takashi Ochiai, que és una meravella que hi ha relativament a prop de la ràdio. És una pastisseria fundada per en Takashi i la Carme a principis dels 80, pioners, pastisseria japonesa de referència a Barcelona. Avui han portat croissants de mantega farcits de ganache de te verd, de vainilla o de yuzu, que ja sabeu que és un cítric japonès, i també els cotton cheesecakes, que ara mateix està tallant la Maria Vila amb fruïció. Són els pastissos de formatge japonesos, que són com, bueno, com una mena de núvol, una cosa extraordinària.
Puc saludar?
Aquí.
A la filla de l'Ochiai.
Ah, sí, home, i tant.
Doncs que és la metgessa de la meva mare.
La Yuri?
Sí.
Jo la conec.
Doncs, bueno, una salutació.
Bueno, no la conec directament i envio també una salutació. És amiga d'una amiga meva.
Ah, vale. Doncs, mama, mira, que ens han portat a casa de la metgessa Ochiai. Una salutació.
Bueno, és fantàstic el que fan, tot el que fan aquí a Takashi Ochiai.
Tot el que fan.
Bé, dos minuts i arribarem a un quart de 10 del matí. Dèiem, anàlisi d'urgència del que ha passat aquesta nit passada, perquè és greu, efectivament. És greu perquè no s'havia produït mai un atac d'aquesta magnitud en territori israelià, no pel que ha acabat succeint, perquè efectivament bona part de les defenses antiaèries israelianes han tombat i han aturat aquest atac, sinó per les conseqüències que té a partir d'ara. Què és el que pot passar a partir d'ara en una situació, en una regió que ara mateix estava en situació absolutament convulsa i que això comunica perfectament amb la situació d'inestabilitat global. Tenim una guerra a Ucraïna amb un rearmament d'Europa i amb una tensió absoluta amb Rússia. Veurem què és les conseqüències que té. Deixeu-me anar directe ara mateix a Israel per saber última hora amb el Salem Ergi. Com estàs, Sal? Bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Hi ha alguna novetat? Sé que hi havia, evidentment, el govern d'Israel deu estar en reunió permanent des del que va succeir ahir. Pots fer-nos una mica de balanç del que ha significat per tota aquella gent que s'està incorporant a aquesta hora del matí l'atac d'aquesta matinada sobre territori israelià?
Sí, Xavi, però abans dic que hi ha senyals cada cop més grans de que Iran ha acabat aquesta represàlia, perquè fa uns minuts el cap de l'exèrcit iranià ha dit que la seva resposta ja ha acabat i ara depèn de la resposta també d'Israel. I a la teva pregunta, doncs sí, ahir a nit, més o menys a les 11 de la nit, primeres informacions de que l'Iran va atacar amb desenes de drons i després míssils de cruer i míssils balístics. I, evidentment, això no és com un projectil que triga en segons, sinó que triga hores en arribar d'Iran, perquè és el primer, com tu deies, que hi ha un atac directe des del territori iranià contra Israel. I, segons Israel, 99% de les més de 300, diríem, amenaces, és a dir, drons, míssils balístics i els míssils cruers, doncs han sigut interceptats. El balanç és, evidentment, una noia de beduïna al sud d'Israel ferida greument per ferides d'un míssil d'interceptació d'Israel, i després Iran va atacar i va apuntar sobretot una base aèria que es diu Nevatim, que està al sud d'Israel, però que no va provocar només danys menors. I això és, diríem, el balanç immediat d'aquest atac. Com deia, és el primer a la història d'Iran contra Israel, i és el primer que Israel rep d'un país des d'Iraq, en 91, amb aquests 41 míssils CATS que Iraq, Saddam Hussein, va atacar Israel amb l'intenció de que Israel fes una represàlia i d'aquesta forma es trenqués la coalició àrab occidental o nord-americana contra Hussein.
Sal, dues preguntes en una. Israel havia hagut de posar mai a prova aquesta famosa cúpula de ferro amb la intensitat que és aquest sistema de defensa antiaèria, amb la intensitat que ha estat aquesta nit passada? I segona, vinculada amb la primera, no només sembla que han arribat els atacs provinents de l'Iran, no? Perquè recordem els vincles que té l'Iran amb Hezbollah al Líban i també amb els Houthis del Iemen. Sembla que haurien arribat des de fins i tot tres regions diferents més, no?
Sí, la gran pregunta abans de l'atac de l'Iran era si era un atac directe o a través, com sempre, de les milícies, que són els Houthis al Iemen, Hezbollah al Líban i també Hezbollah a Iraq, a Síria. Finalment va ser només Iran, però sí amb una contribució molt menor des del Iemen i Iraq. Hezbollah continua amb la seva guerra amb Israel, un intercanvi de cops entre les dues parts, però això no té a veure amb aquesta represàlia. I a la teva primera pregunta, ara mateix Israel, és evident que Israel des de fa molts anys utilitza aquesta cúpula de ferro. El problema és que aquesta nit ha utilitzat de forma simultània, en primer lloc, caces de combat a la regió, també dels Estats Units i de Gran Bretanya, i però també les quatre bateries, diríem, defensives, o les quatre aquestes d'aquest escut, no només la cúpula de hierro, però aquesta cúpula de ferro és només, diríem, una que per exemple, té un diàmetre de 120 quilòmetres, però, per exemple, ha utilitzat el que es diu com a heads, que és en anglès la fletxa o l'arrau, que és molt més sofisticat, i és el primer cop que és el primer cop, que en només unes hores més de 300 drons suïcides i míssils balístics han apuntat a Israel, perquè en el tema de projectils i drons, els últims 6 mesos Israel ha rebut més o menys uns 16.000 des de Gaza i el Líban i Síria i Iraq. Però des d'Iran és el primer cop amb aquesta xifra tan gran, sobretot el que destaca més aquests més de 100 míssils balístics.
Mm-hmm. Sobre la gran pregunta que ens fem ara mateix, Sal, sobre el terreny, no sé si hi ha alguna reacció que faci pensar que el govern d'Israel té previst, o l'exèrcit d'Israel, una rèplica, una contrarèplica, en realitat, perquè l'Iran defensa que aquest atac ha estat bàsicament una resposta a l'atemptat que va rebre a la seva ambaixada a Damasc, a Síria, i en què van morir 7 membres de la Guàrdia Revolucionària, no? Llavors, la pregunta és, per què hem llegit en missatges de Twitter d'algunes de les autoritats israelianes, no hi ha hagut una referència directa a una rèplica, sinó a una haver aconseguit aguantar l'atac, sinó una mena d'orgull haver aconseguit repel·lir tots els atacs de l'Iran. Alguna referència d'algun membre del govern respecte a una rèplica en aquest atac?
Sí, en primer lloc, l'atac aquest del 2 d'abril a Damasc, cal destacar que Israel encara no confirma ni desmenteix aquest atac, que evidentment ha sigut un atac israelià, però només Israel diu que no va ser l'ambaixada i consulat, sinó que va ser un edifici de Guàrdia Revolucionària. Però és evident que no hi ha cap país de la regió que tingui interès en acabar amb 7 oficials de la Guàrdia Revolucionària, entre ells una persona molt important, ja dic, que és el cap del Quds, a Síria i el Líban. I sobre la resposta és la gran pregunta. Aquesta matinada, fonts israelianes van dir, citades pels mitjans israelians, que la resposta serà molt significativa. Però cal tenir en compte que Biden suposa, perquè això pot, evidentment, agreujar la situació, i és evident que ara mateix Israel, per un costat, ha de respondre des del punt de vista de dissuasió per aquest atac sense precedents, però d'altra banda, sap que si respon, pot ser bo pels seus interessos. Llavors, ara mateix hi ha una mica de dubtes, sobretot del govern. Jo no crec que sigui una reacció militar israeliana immediata, i jo crec que la conversa aquesta matinada entre Biden i Netanyahu ha sigut bàsicament per això. Biden ha intentat fer transmetre als israelians, i perquè això ho ha dit, i ha dit que hi ha filtracions que ha dit que Biden diu que el que ha fet avui, aquesta matinada, Israel ja és un èxit i una victòria sobre Iran, és a dir, Biden intenta convèncer a Israel que ja no cal fer cap resposta, però la gran pregunta i el dilema d'Israel és si fa aquesta resposta, perquè per primer cop pot atacar de forma directa a l'Iran, i no només a instal·lacions militars, sinó també, evidentment, el gran repte que té els últims 10 anys, que és algun tipus de centrals o instal·lacions vinculades al programa nuclear. Llavors, ara mateix, Israel està entre la decisió d'atacar o no, sobretot també tenint en compte molt el que diu i el que pensa Joe Biden, perquè als Estats Units s'ha demostrat un altre cop aquesta nit, aquesta matinada, que és un país clau a la defensa d'Israel.
Clar, estem parlant, quan parlem d'Israel i de les seves guerres regionals, habitualment ens imaginem, i és el que ha passat des del mes d'octubre, no?, que hi ha una situació de desavantatge absolut, és a dir, una situació en què l'exèrcit d'Israel és molt superior a tota la resta, perquè bàsicament els enfrontaments són a la Franja de Gaza, davant dels palestins, davant de Hamas, etc. Estem davant d'un canvi de rasant radical, que és l'aparició d'un gran estat i d'una gran potència com és l'Iran, que a més té contactes amb molts altres països de la regió, amb milícies d'altre tipus, per tant, l'enfrontament directe seria d'una altra magnitud. Deixa'm preguntar-li al Gabriel Garrum. Gabriel, després de... que, per cert, no, només afegir una cosa més sobre el que deia en Salem Ergui d'aquesta matinada de Joe Biden. Sembla que el que ha dit Joe Biden privadament a Netanyahu és: nosaltres, els Estats Units, no formarem part d'un atac directe a l'Iran. Si Israel té la intenció de respondre, nosaltres no hi serem aquí. I segona, també missatge, crec que significatiu, d'Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió Europea aquesta matinada, no aquesta matinada, fa res, escassament una hora o dues, que ha condemnat de forma directa els atacs d'Iran, ha demanat que s'aturin, i ha dit, i l'últim missatge que crec que sembla el més significatiu és, que demana a tots els actors, a tots els agents d'aquest conflicte, que desescalin i que treballin per recuperar l'estabilitat a la regió. Per tant, la Unió Europea posicionant-se contra la possibilitat encara d'una rèplica per part d'Israel. Gabriel Garrum, com ho veus tu tot plegat? Perquè la situació ha fet un salt qualitatiu considerable amb l'atac d'aquesta matinada.
Sí, és un salt important en el sentit que, bé, s'esperava una espècie de represàlia iraniana davant de l'atac a l'edifici adjunt al consolat iranià de Damasc. El que no s'esperava és un atac directe. Si bé és un atac directe i que, per tant, la magnitud i la manera que tenim de llegir-ho, especialment segurament des d'Israel, és diferent, no deixa de ser un atac coreografiat. És a dir, és una espècie de performance, sense menys tenir la magnitud, òbviament, i sense menys tenir el que significa enviar centenars de drons, míssils balístics, etc., cap a un país que, bé, se sap perfectament quines capacitats de defensa antiaèria té, se sap perfectament quin suport militar té, per tant, sembla una espècie de represàlia més dirigida a un consum intern iranià i fins i tot justificació regional de dir, doncs bé, un atac tan greu com és atacar un consolat en un país, és a dir, no oblidem que atacar un consolat contravé la legalitat internacional també i és un acte important. Doncs bé, sembla més una espècie de resposta per consum intern que no pas una resposta efectiva. En aquest sentit, jo crec que no hi ha cap actor, ni l'Iran, ni Israel, ni els Estats Units, ni la Unió Europea, ni cap altre actor que estigui interessat en una espècie d'escalada bel·licista...
De guerra directa.
...juntaments directes, no? No. Iran sap perfectament que no té les capacitats per entrar en un conflicte obert. No interessa tampoc a altres actors regionals i menys als propis aliats d'Iran a la regió, perquè haver, en certa manera, caigut en una espècie de parany fa desviar el focus d'atenció des de Gaza cap a situacions més macro que no beneficien en res en aquest sentit.
Què creus que hi ha al darrere de l'atac dels ayatolars, però, del règim dels ayatolars?
Bé, hi ha la voluntat, òbviament, de marcar territori davant d'un atac que ells consideren que és un atac suficientment greu sobre territori sobirà iranià, perquè un consolat no deixa ser territori sobirà del país, i que, per tant, requereix d'una resposta de més o menys magnitud. En certa manera, això ho justifica davant dels seus aliats regionals, perquè els demostra que té capacitat de dissuasió, tot i que bé, des d'un punt de vista efectiu no la té tant, i cap al consum intern. I en certa manera, si veieu, per exemple, el tuit que va fer i l'statement que ha fet la delegació iraniana a Nacions Unides, el que està dient és: heu atacat el consolat, hem respost, hem avisat,
ja està.
És una performance, fins aquí.
Sí.
Això escala, no serà per nosaltres.
Però és un risc important, és a dir, aquí està la cosa.
Aquí està el problema.
És un atac de prou magnitud, encara que sigui coreografiat, com deies, perquè feia temps que no veiem un atac tan advertit. És a dir, els Estats Units porten 48 o 72 hores dient compte que ve un atac de l'Iran, compte que ve un atac de l'Iran, i saps, 3 hores abans que arribin els míssils, que ja s'estan dirigint. I advertit per el mateix govern de l'Iran, a la televisió pública, dient: hem llançat un atac que arribarà d'aquí 3 hores. Que és un avís important, sabent de les capacitats, com deies, que té la defensa israeliana. Això no vol dir que no sigui important, és d'una transcendència gravíssima. La pregunta és si està ben calculat aquest risc, perquè en la situació que es troba Israel ara mateix, amb el govern que té, amb la pressió fins i tot popular que té, pot haver-hi el risc, diguem-ne, que el govern decideixi d'Israel dir, doncs, anem a replicar, i de forma prou intensa, i això es descontroli. És un camí cap a un possible error que pugui desmuntar moltes coses.
Aquí hi ha dues qüestions importants, crec. La primera és la pròpia capacitat dels Estats Units i de la diplomàcia internacional per exercir pressió sobre Israel, que no ha sigut capaç d'exercir-hi en relació a Gaza. És a dir, Gaza és una qüestió que la comunitat internacional, especialment les altes esferes dels poders, veuen d'una manera, i una guerra regional és una cosa molt diferent. Per tant, aquí hi ha un element de pressió i de constrenyiment, si ho voleu dir així, que en la situació de Gaza, per desgràcia, no existeix. I d'altra banda, òbviament, hi ha el perill d'una escalada, però també cal dir una cosa: no hi ha Aquesta idea de que hi ha coses a la política inevitables és una cosa que a mi personalment em posa molt nerviós. És a dir, aquesta idea de és inevitable que hi hagi una resposta. No és inevitable. És a dir, aquesta idea de llegir la política inevitable. Internacional sí. com un joc de conseqüències i causes inevitables que ens porten a tots cap a una guerra, és una manera molt perillosa de llegir la política. I és errònia. És a dir, no són inevitables. Si l'actor en qüestió decideix que no està dins dels seus interessos escalar la situació, i en molts dels actors no ho està, doncs no s'escalarà.
El que passa és que tenim, diguem-ne, el record que Israel sol replicar duplicant la intensitat qualsevol atac que rep, no? Llavors sembla que sigui automàtic, que si ha rebut un atac amb 300 míssils balístics o drons, etc., hagi de replicar amb la mateixa intensitat. Cosa que,
per això la diplomàcia internacional exacte. Aquí és clau. Clar.
La Maria m'aixecava el dit perquè em sembla que li volia fer una pregunta al Sal.
Hola, Sal, bon dia, Boker Tov, contenta de saludar-te malgrat les circumstàncies.
Bon dia.
Jo et volia preguntar, no sé si socialment... O què creus que espera o què creus que demana la societat israeliana després d'això? M'imagino que Netanyahu i el seu govern hi ha ganes, i ho deies abans, potser no serà imminent, però de respondre davant d'aquest atac de l'Iran. Tu creus que això seria socialment acceptat o que és una cosa que la societat demana? Això per una banda, perquè la sensació que fa, vist des de fora, és que l'atac al consulat, que evidentment per molt que Israel diu que allò no era ben bé un consulat, que era un edifici annex, en realitat això Israel sabia perfectament que ja estava portant la cosa a un altre nivell, que no és el mateix que els assassinats selectius que estava fent fins ara davant a gent que estava treballant en el programa nuclear iranià, com si esperés aquesta resposta, no sé si dir-ne provocada, per desviar una mica l'atenció també i guanyar suport internacional, que semblava que estava perdent, després de 6 mesos de guerra a Gaza, on de moment tot ha estat un fracàs, ni Hamas ha estat derrotada, ni els 133 hostatges que encara hi ha a Gaza i dels quals no se'n coneix res han pogut tornar a casa seva.
Interessant això.
Sí, bueno, això també amb la pregunta que es fan aquí molts analistes és si Israel, quan va decidir fer aquest atac contra els caps de la Guàrdia Revolucionària Iraniana, tenien en compte aquesta resposta d'Iran, perquè aquest atac de l'Iran no es pot, o la possible resposta israeliana, no es pot considerar una cosa aïllada. És a dir, des de fa 20 anys, més o menys, hi ha una guerra entre Iran i Israel. És una guerra que l'Iran, per exemple, té la comoditat d'utilitzar les seves milícies, ja sigui Hamas o Hezbollah, per atacar Israel. I, mentrestant, Israel també fa atacs, com tu deies, contra figures claus del programa nuclear o contra objectius proiranians a Síria. El tema és que, en aquest sentit, com va passar amb Soleimani, que va ser atacat per Estats Units, aquest cap que va ser assassinat selectivament a Damasc, va ser, diríem, aquesta línia, diríem, jo, vermella per Iran, i com dèieu abans, doncs Iran més per obligació interna, perquè ja començaven a les xarxes, sobretot a la població iraniana, a una mica de burlar-se d'aquestes promeses de venjança d'Iran, i llavors va fer aquesta proposta. Crec que la teva primera pregunta... A Israel ara mateix hi ha, evidentment, molt d'orgull, estic veient als mitjans i sobretot a les xarxes socials, amb aquesta defensa, perquè, tot i que és veritat que això no és com la guerra de Gila, no? És a dir, no és que truco i dir, mira, faig la guerra, ataco a les 7, és a dir, no és tan fàcil interceptar 120 míssils balístics. És veritat que Iran ho ha fet també de forma limitada, és a dir, Iran ha atacat bàsicament bases aèries, però evidentment, si no hi hagués aquesta defensa dels Estats Units i d'Israel, doncs segurament, si hi haguessin morts, doncs segurament i la resposta era evident. Ara mateix Israel ha de decidir entre si fa una resposta segons el criteri del precedent i de la intenció d'Iran o si fa la resposta segons el criteri del balanç, que no hi ha hagut morts, i del tema geoestratègic amb Estats Units i amb aquesta guerra que tampoc li interessa a Israel ara mateix amb l'Iran, perquè hi ha Hezbollah, que és la milícia més important ara mateix a la regió, que és proiraniana, que encara no s'ha sumat de forma considerable a la guerra, és a dir, fa atacs però no de forma considerable. Llavors jo crec que a Israel, si tu també fem a combinació que tu deies això del suport internacional, els israelians
estan tornant amb les, a les frases de Golda Meir, no? Que Golda Meir deia això de que prefereixen la condemna internacional que no les condolences, és a dir, prefereixen que Israel sigui més fort, perquè el 7 d'octubre va marcar aquí una fita, una dada que és traumàtica, i això és part, és a dir, això és part d'aquesta guerra del 7 d'octubre, perquè Israel considera Iran també com a responsable, no només Hamas. I jo crec que és veritat que Israel té ara mateix un govern que es va formar fa anys i mig, que és el govern amb els elements més radicals de la seva història, com Ben-Gvir, per exemple, el ministre Ben-Gvir, que ha dit ara a Twitter, ha fet un missatge dient que la defensa ha sigut espectacular, però ara cal un atac molt fort. Però finalment, en tema de seguretat...
Qui ho ha dit, això, perdona?
Itamar Ben-Gvir, que és un ministre molt populista i radical, però que a nivell de guerra de Gaza i a nivell, per exemple, del tema d'Iran no té cap paraula, no? Però ara mateix la guerra, és a dir, la decisió d'atacar o de respondre a Iran és només del ministre de Defensa Gallant, del primer ministre Netanyahu, i del ministre Gallant, amb la recomanació dels caps de l'exèrcit i del Mossad. I dic el Mossad perquè una resposta israeliana pot ser no atacar de forma pública amb la força aèria, sinó un atac d'aquí a unes setmanes del Mossad a alguna part d'Iran o de la regió contra alguna figura important del règim d'Iran. Llavors, a Israel hi ha molta expectació, evidentment. Imagina't que després de 6 mesos hi ha una frustració, com tu deies molt bé, perquè Israel, tot i la seva força utilitzada a la Franja de Gaza, encara no ha aconseguit acabar completament amb Hamas i tampoc ha assolit això de l'alliberament dels 133 segrestats. I això és suma, evidentment, això, per exemple, aquest èxit a nivell de defensa sí que puja la moral. I jo crec que aquest èxit és tan important per Israel que pot ser una forma per evitar una resposta contundent. I si et fixes, el primer missatge de Netanyahu aquest matí no ha sigut com les últimes setmanes que qui ataca Israel serà atacada, no. Mm-hmm. Ha fet un missatge dient hem aconseguit neutralitzar tot.
Exacte. Aquest és el missatge que jo crec que és significatiu, que Netanyahu no faci una referència directa, que hi haurà una rèplica, com hem sentit en d'altres ocasions. Baños, Manchón i Joan Bordeus, i de seguida saludaré a una altra persona també que ens acompanya.
No, molt d'acord amb el que deia en Garrum, perquè, a més, el de la coreografia, per qüestions tècniques, s'ha vist, els drons, aquest Shahed, tenen una velocitat de 180 quilòmetres. Vull dir, a l'autovia Castelldefels es va molt més ràpid que aquests drons. És a dir, triguen molt, són relativament inofensius, i eren moltíssims, però bueno, en fi, tothom sabia, a més, molts anaven orientats cap al Negev o cap al Golan, és a dir, no anaven tots cap a llocs massa poblats. És a dir, ha estat, jo crec, una acció, com deia ell, de consum intern. Però aquí, aviam, Israel no és Israel. Israel és Estats Units. És a dir, tota la capacitat armamentística i de represàlia de múscul, no d'intel·ligència, de múscul que té Israel, és perquè Estats Units el greixa, no? I Estats Units permet una sèrie d'accions que no permet a altres països, o que... És a dir, en el moment, la clau és el moment en què Estats Units digui pareu, perquè llavors deixes de...
Passa que això amb Gaza no ha tingut el mateix impacte.
No han dit exactament. O sigui, a partir... Un moment. Quan va començar, després del 7 d'octubre, als Estats Units, allò del dret a la defensa, aquella cosa tan asimètrica que alguns tenen dret a la defensa, no, va durar molt. Mm-hmm. Ha sigut la pressió, sobretot, entre l'electorat demòcrata d'Estats Units, sobretot a l'electorat jove, que han hagut moltes protestes, i l'administració Biden ha dit, ostres, estem en any electoral, la nostra base de vot és pro-palestí, ja no és tan pro-israeliana a crítica, sinó que comença a haver un vot pro-palestí, intentem fer una mica de jocs equilibris. Clar, aquí tot aquest conflicte regional, i en Garrón desmentirà si no tinc raó, tindrà més recorregut o menys recorregut, també depèn de qui guanyi als Estats Units.
Sens dubte.
És a dir, que mirem a Jerusalem, o... sí, a Jerusalem, anava a dir Tel Aviv, perquè, bueno, Jerusalem no és la capital, mirem allà, però realment on hem de mirar és a la Casa Blanca, és a dir, segons qui vingui, segons quines intencions tingui, tindrem escalada o desescalada.
Manchón i Bordeus.
El que deia l'Antonio, a veure si és evident que pot haver una relació cínica, que no la, és evident que no la descartem, però també hem de tenir en compte que el president Biden ho ha dit d'una forma taxativa, que ell no està d'acord amb les intencions ni amb la política que està duent a terme Netanyahu.
I alhora i que per tant està pressionant militar,
perquè clar, faci alguna cosa a Gaza, algun tipus d'alto al foc, o com a mínim que replantegi l'estratègia. El meu dubte ara és que, seguint aquest argument del propi Biden, donava la sensació que el que volia Netanyahu era que s'intentés escalar el conflicte.
Clar.
I que, per tant, estava buscant la reacció d'Iran amb l'atac a l'ambaixada d'Iran a Damasco.
Sí.
Per tant, ara seria complicat d'entendre que, o complicat, en tot cas, seria molt bo que fes una reflexió de fins aquí ho hem de deixar, però seria poc comprensible que, intentant fer aquesta escalada amb l'atac a l'ambaixada de Damasco, Israel es quedés tal qual. Per tant, aquí ara el dubte que penso que està sobre la taula és com s'intenta controlar la qüestió de Gaza. És a dir, com sortim d'aquí, com s'intenta de veritat un alto al foc i com els Estats Units de veritat influeix en el govern d'Israel per tal de conduir, de trobar una solució a Gaza. És a dir, si el que ha passat aquesta nit complica,
exacte,
o és una via de solució per la qüestió de Gaza, donat per fet, com estem dient ara, que no s'escalarà el conflicte.
Ja. Bordeus.
A veure, jo perseguim això de la teatralització. És que la teatralització és molt important perquè al final el suport d'Israel depèn d'una cosa del lobby, del lobby jueu dins dels Estats Units i dins de... O sigui, bàsicament és una mena de soft power que no està en l'interès de... Estats Units no té cap interès geoestratègic obvi en
l'havia tingut, el portaavions democràtic
i ja no el té en aquesta guerra. I seguint el que deia el Sale, també estem assistint a la transformació d'un estat víctima en un estat butxí, que és a dir, un estat normal. És a dir, el seu estatus moral depenia de ser una víctima, per això era... Antigament els progressistes estaven molt a favor d'Israel i ara s'ha vist la inversió completa, que és que l'esquerra demonitza Israel perquè s'està convertint en un estat normal i no li perdonen que es converteixi en un estat normal. En aquest sentit, que és la si recordem...
Estat normal...
No veig a Portugal matant...
Un estat que fa les mateixes neteges ètniques que el 100% d'estats que...
D'estats colonials, sí.
El 100% d'estats dels quals formem part venen d'una teixa ètnica que el que passa és que no va ser escenificada per televisió. Però el que diria és que en aquesta transició, si recordem l'inici de la guerra, tot va venir de quan Israel anava a integrar-se als acords amb Aràbia Saudí i amb... Era la lenta normalització d'Israel dins del context geopolític. Canviar de ser... I al final el Hamas, que era una mena de titella d'Iran, l'únic objectiu del 7 d'octubre, que no era evidentment conquerir Israel, era aturar aquesta normalització per interessos geoeconòmics d'Israel amb la resta d'actors de l'Orient Mitjà. Llavors, si aquest procés continua o no continua, jo seguint el que deia el Sales, Israel el que sembla és que vol convertir-se en un estat normal, un estat tan genocida com tots els estats ho han estat en algun moment de la seva història, un estat tan preparat per defensar-se dels seus veïns com qualsevol dels altres i ser un actor autosuficient, perquè dèiem, depèn de la força militar d'Estats Units, però Israel termes nuclears, vull dir, de moment, que ha estat en la història de la humanitat amb armes nuclears, ha estat conquerit. El que veiem és que les forces armades, l'intent d'Israel és d'anar cap a una mena d'autosuficiència geoestratègica i en la mesura en què hi ha cada cop dependrà menys, no, això que deia el Baños, de les generacions dels Estats Units, la diferència entre els boomers americans que donen suport a Israel, que han vist les pel·lis de la Segona Guerra Mundial, el soldat Ryan, és absoluta, i en canvi la generació Z, la majoria són pro-Palestina. Un cop aquesta gent, el que veu Israel, és que un cop aquesta nova, el canvi generacional de simpaties és inexorable, i amb el canvi de simpaties hi haurà un canvi de geopolítica. Si això es produeix, Israel necessita ser un estat normal, se't deia, autosuficient i capaç de defensar-se per ell mateix independentment de les simpaties. Llavors jo veig aquesta tendència inexorable.
Sí, però això té un problema per mi, i és que sap, com dèiem abans, que ell sol ara no podria escalar en el conflicte. I que, per tant, Israel dient vull ser un estat normal, com dius tu, sí, però té un límit, i el límit és això que ha fet Iran, ho parem aquí, eh?
És un estat normal perquè, amb el veïnat més perillós del món.
Perquè si va més enllà, si no compta amb Estats Units, apagar i vamonos, per dir-ho així.
Dos minuts per tres quarts de deu. Deixeu-me saludar aquesta hora també el periodista israeliano-català Ofer Lasevici, que és excorresponsal a Israel i Palestina. Ofer, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, com estàs? Perquè, efectivament, tens família i amics a Israel. No sé si has hagut d'enviar gaires missatges en les últimes hores.
Sí, evidentment. Ha estat una nit llarga i hem patit. Tots nosaltres, suposo que a l'Iran també, a tota la regió, i personalment i familiarment, no ha estat fàcil. Per sort, com tots hem vist i hem comprovat, la magnitud i les conseqüències d'aquest atac han estat limitades, però sí que ha estat una nit llarga i de patiment.
La gran pregunta que ens hem fet tot des del principi de la conversa i des d'ahir és quina és la reacció que creus que creiem que pot tenir Netanyahu i el govern d'Israel, emparat també en un estat d'ànim col·lectiu a Israel. Quina és la teva lectura de la situació ara mateix?
Bé, jo crec que aquí una mica el règim iranià ha llançat un oxigen, no? Un Netanyahu cada cop més qüestionat a nivell intern i amb un Israel en general, doncs, amb una situació de creixent criticisme o fins i tot pràcticament una situació d'aïllament, doncs, amb aquest atac anticipat i anunciat, al final ha donat marge a Netanyahu, a l'estament polític i militar, per demostrar, no, l'efectivitat en aquest cas que ha tingut les defenses aèries d'Israel. També una altra de les coses que aconsegueix, que per exemple hi hagi un titular que comentava un periodista aquest matí a Israel, de dir, en Gaza ara no passa nada, no? És a dir, òbviament que a Gaza passen coses, no? La guerra continua, Israel ha bombardejat, la situació humanitària és terrible, Hamas aquest matí ha sortit que ha rebutjat una nova oferta per una treva per alliberar els hostatges i permetre l'entrada d'ajuda humanitària, és a dir, ha aconseguit desviar el focus. I una mica amb el tuit que ha fet Netanyahu aquest matí, que comentava el Sal abans, Netanyahu una mica intenta tancar files, dir, ho hem aconseguit parar, units vencerem, no? I demostrar, doncs, evidentment, que aquesta coalició internacional, Estats Units, Anglaterra, fins i tot França, Jordània, permetent que sobre el seu espai aeri la força aèria israeliana interceptés aquest atac, doncs s'hi ha sumat, ha demostrat que bé, doncs que té al darrere recolzaments molt importants i que van més enllà de que estigui Netanyahu o un altre líder polític al poder a Israel.
Com t'imagines un escenari en què Israel decidís una rèplica frontal contra l'Iran, un atac directe?
No, mira, no, pues, la veritat és que no és esperançador i no m'agrada. A mi no m'agrada ser oracle del que passarà, no ho sabem ningú, es poden fer moltes especulacions. Uh-huh. El que sí, segons llegeixo el que ha dit durant la matinada Estats Units i Biden, és dir, primer que Estats Units i l'Iran han mantingut una comunicació via tercers actors per mirar que aquest incident no passés amb els majors, i Biden ja hauria dit a Netanyahu que no recolzaria una contraofensiva, és a dir, un atac israelià directe sobre territori iranià. Però com esmentava el Sal abans, això pot passar no ara, sinó d'aquí unes setmanes, i en forma d'una mena de represàlia més soft, amb un atac selectiu a algun altre al comandant o responsables del programa nuclear iranià, etc. Però, evidentment, malgrat que no hem presenciat impactes, grans danys materials, això no vol dir que el pànic deixi de ser-hi. Vull dir, Israel i sobretot la població civil porta pràcticament dues setmanes esperant aquest escenari, i aquesta nit ha estat afortunadament capaç de parar aquest atac, però qui et diu cap a on pot portar això? La veritat és que no és un escenari esperançador, i simplement desitjo, espero que no passi. Al final, malgrat això, destaco el comentari que m'ha fet un amic meu, no? Li he preguntat al matí, què tal, com heu dormit, justament acabant de tenir un bebè, diu, mira, és que, em deia, l'Iran no és que ens ha atacat aquesta nit, l'Iran porta dècades atacant-nos, vull dir, l'Iran porta, hem de recordar que porta pràcticament tres dècades muntant aquesta expansió regional a tot l'Orient Mitjà, finançant i armant a les milícies de Hamas, a Gaza, a Hezbollah, al sud del Líban, a la jihad islàmica també, sense l'Iran i les seves armes probablement no hi hagués hagut el 7 d'octubre, que no va ser ordenat per Iran, però sí, és, com he dit, el règim que arma a Hamas. Iran en el passat, als anys 90, ha atacat objectius israelians a l'estranger, atacs a l'ambaixada de Buenos Aires, a l'Àmia, amb desenes de morts, intents d'atemptats contra civils israelians a Turquia, territori europeu. Vull dir, és una guerra a l'ombra que porta molt de temps desenvolupant-se i que ara tenim els titulars per aquest atac tan bé anunciat i espectacular, però és un tema de llarg recorregut. I també em pregunto, intento parlar amb iranians, a la diàspora sé que els iranians són molt crítics amb el règim, i de fet un dels fets més destacables després de la massacre de Hamas del 7 d'octubre va ser que molts iranians es van solidaritzar amb el poble israelià, amb les víctimes arran d'aquest atac, i dient i protestant contra la política del seu règim, que es dedica a finançar i armar guerres forànies, mentre a casa tots sabem que la situació a l'Iran no és precisament esperançadora, no?
Ofer Lasevich i Rubin, periodista israeliano-català i exporresponsal també a Israel i Palestina, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 10 del matí. Mira, m'ha fet una bona assistència a l'Ofer per preguntar-li al Gabriel Garrum per tota la gent que no coneix exactament, que sent a parlar bàsicament d'Israel i de l'Iran i de Palestina, quin pes té ara mateix en la política regional l'Iran, capacitat militar, relacions amb Israel, quin conflicte allargat en el temps té ara mateix en aquesta zona?
Bé, ho comentava l'Ofer ara, que aprofito per enviar-li una abraçada. La posició d'Iran en la regió en les últimes dècades sempre ha sigut de crear aquesta espècie de projecció de poder en altres escenaris o a través d'altres actors. És a dir, aquí de nou, sembla que creem dicotomies tota l'estona, que no tenen cap mena de sentit. És a dir, per condemnar les accions d'Israel envers un escenari, això no vol dir que s'hagi d'aplaudir decisions d'altres. Aquestes dicotomies són una tonteria. Iran porta, òbviament, moltes dècades generant una política pròpia de desestabilització, de finançament de milícies a l'Iraq, a Síria, al Líban. També és cert que aquesta tendència, de nou, d'anàlisis, des del meu punt de vista, molt, molt descontextualitzats, de que tots són proxis, o simplement proxis, no? És a dir, Hezbollah és un proxi d'Iran, i no res més, no. No res més, no. És a dir, Hezbollah és moltes més coses que un proxi d'Iran. És un partit polític, és una milícia que apareix en un moment històric d'ocupació determinat, etc, etc, etc. És cert, però, que òbviament hi ha hagut des de les últimes dècades, i especialment arran de la guerra síria, doncs una tendència d'enfrontament entre Israel i Iran, ja sigui a través de tercers, ja sigui a l'ombra, com deia l'Ofer, ja sigui a través d'assassinats selectius. Òbviament això augmenta la tensió a la regió i òbviament això el que posa sobretot és en perill a milers i milers i milers de civils i milers de persones a molts països de la regió. Per tant, des del meu punt de vista, el gran, grandiós error de moure l'angle de la realitat material sobre el terreny, que això vol dir Gaza, vol dir les persones que estan patint guerra, des d'un punt de vista material, enviar-ho a un espectre totalment despopulat en una guerra abstracta, genèrica, de grans poders que mouen peces en un taulell, no només és un error analític, té conseqüències. Té conseqüències perquè normalitzem en la política maneres d'entendre la guerra que són contraproduents, perquè generen més mentalitat bel·licista. Després ens trobarem a tots aquests discursos que acusen de que si el pacifisme no està preparat per al món que ens envolta i aquestes qüestions. Però és cert que les dues qüestions són complementàries. Un pot tenir la capacitat per dir aquí el que estem és en una tendència d'un enduriment de la confrontació entre grans potències regionals i que, òbviament, hi ha un conflicte a l'ombra entre Iran i Israel. Israel perquè entén que l'Iran és una amenaça existencial, Iran perquè entén Israel com un estat il·legítim. I per tant, en aquest pla de teocràcies, doncs el discurs és un discurs messiànic, és un discurs elevat.
I que és irresoluble, per entendre.
I que és irresoluble.
Que alhora, exclou l'altre, en qualsevol cas.
Exactament. I alhora intentar tota l'estona fer l'exercici de refocalitzar a les qüestions que realment ens haurien d'importar.
Una pregunta, sobre si tots voleu dir coses, però també vull fer una pregunta. Pobre el Gabriel ha de beure aigua, perquè estem aquí amb l'atac directe, també. Sobre aquesta qüestió, quina capacitat, diguem-ne, d'influència té l'Iran sobre el que dèiem, Hezbollah, per una banda, el Líban, per tota aquesta regió, Hamas a la Franja de Gaza, els Houthis del Iemen, que no oblidem, estem parlant d'aquesta qüestió purament de geopolítica i gairebé bel·licista, però també el trànsit de comerç mundial, sí, que passa per l'estret d'Hormuz o que puja fins al canal de Suez té molt a veure amb la capacitat, diguem-ne, que puguin tenir milícies per boicotejar-lo, no? Quina incidència té sobre aquestes
zones? La té. No, per descomptat.
Molt alta?
Alta, per descomptat, sí. Quan més fort és l'actor proxy, més agenda pròpia té. És a dir, més agenda pròpia té Hezbollah per una qüestió també històrica i de fortalesa del grup. No oblidem la participació de Hezbollah a la guerra de Síria, que òbviament li genera unes capacitats militars que altres actors no tenen, que, per exemple, milícies Houthis al Iemen, que aquí, òbviament, doncs, hi ha més capacitat de projectar-hi l'ombra, no? Per descomptat que hi té influència. Mm-hmm. No, Hamas...
Ho dic també per la imatge que vam veure ahir de l'exèrcit o una part de la guàrdia iraniana,
sí, assaltant
un vaixell directament que té a través d'un helicòpter i dient, d'alguna manera dient, aquí tenim capacitat d'influència sobre el comerç marítim mundial.
Sí, per descomptat. Aquests són els atacs indirectes que més o menys s'esperaven com a resposta a la situació del consulat. Òbviament aquí l'Iran el que ha volgut és afegir-hi un element més de força. I bé, a veure cap on ens portarà això.
Sé que el Sal ha de fer molta feina al llarg del dia d'avui. Salem Ergui, moltíssimes gràcies, com sempre.
Que va ser molt bé.
Una abraçada ben forta. 7 minuts i seran les 10 del matí. Havíeu aixecat mans tots, sí, de cop? Sí. A veure.
El que volia dir és que com s'emmarca en tota aquesta relació que parlàvem ara i que deies, i que a mi em sembla molt, molt interessant com ho has plantejat, des del punt de vista de qui pateix les conseqüències materials, no ho oblidem, i aquí estem parlant de Gaza, de com s'emmarca el que està pretenent el govern de Pedro Sánchez d'intentar buscar aliats per reconèixer Palestina com ha estat el reconeixement de l'estat de Palestina.
Clar.
Diguéssim, si pot ser encara més contraproduent o pot afavorir alguna situació diferent a la que tenim ara.
La qüestió curiosa és aquesta. És a dir, la resposta del 7 d'octubre cap a Gaza és una resposta ja no només indiscriminada, sinó que, òbviament, ha portat a Israel a la Cort Internacional de Justícia per motius evidents.
Sí, sí.
No hi ha hagut una capacitat internacional per dir-li a Israel això no es pot fer. Per tant, hi ha hagut no només una tolerància, sinó un suport actiu envers aquesta política. I el que sí que hi ha hagut en els últims mesos és un augment, en la gran majoria de casos, de la retòrica, no dels actes, sinó de la retòrica que li està demanant a Israel fins aquí. Per tant, aquest augment de la pressió internacional, aquí hem d'emmarcar el cas d'Espanya. De dir, el juliol, compte que jo faré un acte unilateral per reconèixer l'estat palestí, de la mateixa manera que Irlanda fa la mateixa declaració, i altres països diuen, per exemple, Nicaragua, en el cas de l'exportació d'armes alemanyes cap a Israel, de dir, això és de manera deliberada donar suport a una política genocida. Però, clar, aquesta situació d'ara mateix... De nou, el que fa és que aquesta pressió internacional, que semblava aïllar cada cop més una administració política molt escurada al radicalisme, que és l'administració Netanyahu, doncs ara pot generar la retòrica contrària, no?, de tots uns sectors, de dir que ara, en aquest moment, li traureu el suport a Israel davant de 300 missils i drons.
Clar.
Però, clar, és un discurs falaç. És a dir, el gran problema és que és un discurs falaç perquè obvia el context, i el context es diu Gaza.
Banyos.
Sí, no, dèieu que era impossible que Iran i Israel es trobessin, però l'any 80...
Deia excloents, diguem.
Excloents, no, però l'any 80 Israel va assessorar a Iran, quan Iran estava en la guerra amb Iraq, sobre com acabar amb el programa nuclear iraquià, i després les mateixes forces aèries israelianes van atacar Osirak, que era el centre d'aquest programa.
Vols dir que el món...
No, la idea de que aquí és el poble triat per Déu i els fidels d'una altra religió, sí,
però no només, tothom al final mira els acords, i ho volia preguntar a Garrum exactament. Ahir vam veure que, per exemple, Jordània va participar activament en desactivar aquest... Jordània, en principi, diguéssim, és un dels països àrabs absolutament ple de refugiats palestins. Ens vam quedar la pel·lícula el 7 d'octubre en el moment en què estaven a punt de firmar els acords amb Aràbia Saudita, després dels acords d'Abraham, després d'haver, diguéssim, negociat, i durant tota aquesta genocidi de Gaza hem vist que, bé, Qatar continua fent com de mitjancer i tot això. Si continuem la pel·lícula d'aquells acords d'Israel per normalitzar en certa manera la seva existència i alhora garantir certa manera de pau entre les potències àrabs, com ha quedat la pel·lícula? Està tancat del tot o no. Allò... Com passi Gaza?
S'ha ajornat. Hi ha un ajornament per pròpia agenda interna. És a dir, de nou, a vegades se'ns oblida que gran part de la política internacional també s'explica en clau domèstica.
Clar.
És a dir, són gestos cap enfora produïts pel consum intern. És evident que hi havia una tendència en les últimes dècades d'una creixent normalització d'Israel a la regió. D'acord? Aleshores, ja sigui per Aràbia Saudita o per altres actors, la idea aquesta de convertir Israel en un estat normal és una idea que sempre ha sobrevolat i que hi ha molts actors que, òbviament, estan interessats en veure-la, ja sigui per enfortir el seu sistema autoritari de seguretat, perquè és evident la compra-venda d'aquest això, no? Els beneficis que té des d'un punt de vista securitari aquesta relació estratègica amb Israel, o ja sigui per motius d'alineament anti-iranià o elements ideològics. Per tant, crec que el que hi ha és un ajornament. És molt probable que aquesta voluntat de reconèixer i establir relacions normals amb Israel retorni, però retornarà segurament en una espècie de dissociació enorme. D'una banda, els règims de països com Aràbia Saudita, etc., amb una política molt determinada, i tota la població civil, la gran majoria,
les masses
cap a baix, dient, això és inacceptable.
Pràcticament un minut i les 10 del matí que tinc una altra persona, i de seguida mirarem de... perquè teníem pendent una trucada, una conversa que havíem agendat i que mirarem de mantenir amb una ministra del govern d'Espanya, que evidentment li haurem de fer preguntes al voltant d'aquesta qüestió, que no estava vinculat directament a això, però que li haurem de preguntar. Hem rebut missatge de Pedro Sánchez, no nosaltres, sinó un tuit de Pedro Sánchez, només faltaria. Perquè a més Salem Merkel ens deia també que hi havia hagut una mica d'emprenyada des d'Israel perquè Pedro Sánchez o el govern d'Espanya no havia condemnat obertament l'atac. Bé, a 9:45, fa 10 minuts escassament, Pedro Sánchez ha fet un tuit que diu: tras una larga y angustiosa noche en la que se ha confirmado la escala del ataque perpetrado por Irán, el gobierno de España lo condena como ha condenado y condenará siempre toda forma de violencia que atente contra la seguridad y el bienestar de civiles inocentes. La respuesta de los líderes internacionales exige responsabilidad y contención. Debemos aprender de la historia y hallar una forma de resolver los conflictos por vía diplomática, evitando una escalada aún mayor, que es una mica la línea que hem seguit també d'altres líders internacionals, això de evitar l'escalada. Albert Garrido és periodista especialitzat en política internacional, és professor de la Pompeu Fabra. Senyor Garrido, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quin nivell de preocupació li ha generat en les últimes hores, tenint en compte que coneix bé també el que s'hi cou, l'atac d'Iran a Israel?
Doncs ha creat una situació extremadament perillosa, extremadament volàtil, i pot ser el principi d'una escalada del conflicte a Orient Pròxim, que en els darrers 6 mesos doncs, ha estat més o menys rotant al voltant de la situació a Gaza i que pot estendre's com una taca d'oli per tota la regió. És una situació realment molt perillosa.
Sobre aquesta qüestió, ara no ens hem preguntat també de la qüestió interna del propi règim de l'Iran, perquè sempre que hi ha conflictes, i ho hem vist també en el cas d'Israel, conflictes bèl·lics o amb atacs directes, hi ha un tancament de files, sol haver-hi un tancament de files intern. Està estabilitzat el règim de l'Iran en aquests moments?
És difícil saber, és un règim molt hermètic, per tant és difícil saber i contestar aquesta pregunta, però la impressió que dona és que sí. És a dir, el règim està molt consolidat, el règim disposa de mecanismes de protecció molt sòlids, és capaç d'intervenir des de fora en els conflictes del món àrab i, per últim, és una potència militar regional. Això no es pot oblidar. No és un país que es llança a l'aventura sense saber exactament què és el que està fent. És un país molt articulat dins dels conflictes d'Orient Pròxim. I operacions com, per exemple, l'ocupació del vaixell ahir a l'estret d'Ormuz demostra que té un grau de versatilitat a l'hora d'actuar en l'àmbit, diguem, no diplomàtic, sinó de l'acció directa, és molt remarcable.
Ara mateix llegíem el missatge que llançava Pedro Sánchez apel·lant a la diplomàcia. Hem explicat també que Joe Biden sembla que li hauria traslladat a Benjamin Netanyahu que no té interès en formar part d'una ofensiva directa contra l'Iran. La diplomàcia té capacitat d'aturar aquesta escalada des del seu punt de vista, senyor Garrido?
Jo crec que la diplomàcia pot parar aquesta escalada si els Estats Units, efectivament, com diu el portal Axios, decideix definitivament no participar en un contraatac contra Iran. Però la diplomàcia té un problema, i és que el conflicte d'avui, de les últimes 24 hores, se suma al conflicte de Gaza. I se suma a una altra situació que em sembla que és molt relevant i que he sentit que un dels participants en la tertúlia ha esmentat fa un moment, i és dins del món àrab, en general, la gestió que s'ha fet de la crisi de Gaza ha sigut molt, molt, molt moderada. La lliga àrab, més enllà de la retòrica, doncs no ha portat el seu conflicte amb Israel més enllà del que és tolerable. Però el carrer àrab considera que tot el que està passant és un desastre. I aquest factor divisiu tan manifest complica les coses en el món de la diplomàcia, perquè els compromisos públics que puguin agafar els països àrabs no poden ser totalment contradictoris amb el sentiment que hi ha al carrer àrab.
Clar. Feia que sí que també amb el cap en Garrum, no? Si estàs d'acord amb l'Albert Garrido.
Sí, 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 és la dissociació que comentava abans. És un dels motius pels quals la normalització no es pot dur a terme de manera àgil i ràpida com volien determinats països, perquè, doncs bé, les imatges són les que són i el públic està amb la situació que està. Tant a Jordània com a Egipte com a altres llocs, la població està amb l'orientació que està. Això també dir que a nivell històric tampoc ha impossibilitat que Egipte o Jordània hagin normalitzat amb Israel. És a dir, que una cosa no treu l'altra.
Sí, sí. No és nou d'aquesta última onada, d'aquest últim intent de Netanyahu amb els acords d'Abraham, sinó que la normalització amb Egipte i amb Jordània fa moltíssimes dècades ja que està consolidada, com a mínim a nivell institucional.
Un element més perillós és l'Aràbia Saudita, que òbviament és un país on Meca i Medina doncs és important a nivell col·lectiu.
Sí, digui, senyor Garrido. Digui.
Jo vull comentar només un petit detall. I és, el conflicte àrab-israelià ha anat evolucionant com a conflicte palestí-israelià. I els acords d'Abraham semblava que consagrava aquesta situació, perquè cada vegada més països àrabs, amb els acords d'Abraham, arriben a establir relacions diplomàtiques amb Israel. Ara bé, la lògica d'aquest procés dels acords d'Abraham està momentàniament congelada, perquè amb la crisi de Gaza, diguem que s'ha passat d'un mecanisme diplomàtic que semblava que portava els països àrabs a anar normalitzar les seves relacions amb Israel per a aquest procés. I per què s'ha de parar aquest procés? Perquè en els països àrabs s'ha acollit l'opinió pública dels països àrabs, si es pot parlar en termes, diguem, sociològics, ha acollit els acords d'Abraham i la normalització de relacions d'uns quants països, Marroc, els Emirats Àrabs, etc., com un procés que va en contra de la lògica històrica de la relació d'Israel amb els països àrabs. I en aquesta situació es produeix una contradicció en termes, i és, els acords d'Abraham normalitzen una relació que la guerra de Gaza, a partir del 7 d'octubre, congela, para, perquè està en contradicció flagrant amb el sentiment del carrer àrab.
Interessant, aquest punt també. Albert Garrido és periodista especialitzat en política internacional, evidentment també en el món àrab. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
Les 10 i 6 minuts. De seguida, digues.
No, una cosa molt ràpida, que crec que convindria també afinar més. Quan abans el Gabriel parlava de dues teocràcies, Israel i Iran, com si fossin el mateix. I és veritat, i crec que hi ha motius per pensar-ho, que Israel pot anar cap aquí. El que passa és que em sembla que ara mateix no són en cap cas comparables, perquè bé, parlàvem dels països àrabs i de la contestació que hi pugui haver al carrer, però essencialment la diferència entre Israel i els països àrabs és que Israel, la societat israeliana, si hi ha alguna cosa que no li agrada als seus governs, té la capacitat de canviar-ho, de moment encara, i els països àrabs no. I crec que això és un element que també quan llegim quin efecte té tot plegat en la política domèstica, això és una diferència que penso que s'ha de tenir molt en compte i que marca moltíssim i segurament es llegeix des d'aquest punt de vista el fet que Netanyahu pot perdre el poder perquè el perd a les urnes. És una cosa que en altres, a l'altra banda, no existeix.
I una cosa, només per el que deia el Gabriel, és ràpid, que tenia molta raó, que quan comentem l'opinió pública d'aquí, condemnar un no vol dir salvar l'altre, perquè sembla que si un condemna el que fa Israel és immediatament islamista, i si un condemna Iran...
Sol passar amb els conflictes de sirianquistats.
Llavors, crec que tots estem en el sentit de que el que volem és que la gent no es mori, o sigui, no la matin, bàsicament, sigui d'on sigui, no?
Molt ràpid, molt d'acord amb el que diu la Maria. Òbviament no és el mateix a nivell institucional, no? A nivell purament político-institucional no és el mateix l'Iran, un règim on bé comentaves no hi ha cap mena de capacitat de canvi electoral, des d'un punt de vista lliure, etc. En el cas d'Israel, que des d'un punt de vista institucional hi ha aquest joc. Més difosa és la idea a nivell ideològico-discursiu. Però això és un tema més...
Que si
surt el tema institucional, de la mateixa manera que, bé, una democràcia no és només democràcia perquè té partits, una teocràcia no és només teocràcia perquè no té partits.
Sí,
no?
Això és important, aquest matís, perquè hi ha una cosa, l'opinió pública, hi ha hagut manifestacions, estan en contra, alguns, de Netanyahu com a governant, però bàsicament les línies generals no van en contra del que s'està fent a Gaza.
De l'esperit de combatre
Hamas, que ho entenc des d'un punt de vista ciutadà d'un ciutadà d'Israel profundament, és lògic. Una altra cosa és que, com deia abans, la Maria ni s'ha acabat amb Hamas i s'està bombardejant una
policia. 10 i 9 minuts, us he d'aturar aquí. 10 i 9 minuts. Deixeu-me anar un moment a la publicitat i de seguida la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, en directe al Via Lliure.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 i 11 minuts. Som en conversa amb Antonio Baños, amb Joan Bordeus, amb Manel Manchón, Maria Vila i també amb Gabriel Garrum al voltant d'aquesta qüestió, que és la qüestió del dia, efectivament, que va arrencar ahir, que és l'atac sense precedents de l'Iran en territori israelià amb llançament de drons i de míssils balístics. En línia tenim ara mateix Elma Saiz, que és la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions del Govern d'Espanya. Senyora Saiz, ministra, bon dia, buenos días.
Buenos días, buen día.
Obviamente la convocamos por otra cuestión, pero la noticia del día tiene que ver con la cuestión de la jornada, este ataque de Irán sobre Israel. El presidente Sánchez, lo leíamos hace pocos minutos, ha expresado su máxima preocupación, ha condenado los ataques de Irán. Imagino que Moncloa está siguiendo con inquietud este minuto a minuto.
Absolutamente, estas primeras horas absolutamente seguimos con total preocupación y, bueno, pues evidentemente, ya lo ha dicho el presidente, la postura de condena, como se ha hecho siempre, toda forma de violencia que atente contra la seguridad y bienestar de los civiles. La violencia nunca es la solución. Yo quiero poner en valor ese importante trabajo, ese liderazgo, ese trabajo diplomático, por supuesto, del ministro de Asuntos Exteriores, pero ese liderazgo de nuestro país internacional. Hemos visto esta pasada semana llegando a acuerdos y atrayendo hacia nuestra postura firme a países como Noruega, Irlanda, para dar una solución, una paz duradera y justa, basada en el reconocimiento del Estado palestino. Y, bueno, pues desde luego siguiendo con muchísima preocupación, dando una prioridad que es el atender a los españoles desplazados en la zona y siguiendo con preocupación y apostando de cualquier manera para evitar una escalada regional. Yo creo que es una postura firme, coherente de nuestro país y, por supuesto, dando prioridad a esa entrada de ayuda humanitaria en la zona.
Esa violencia nunca es solución, decía ministra. ¿Qué preocupación tiene el gobierno de acerca de una posible represalia militar de Israel contra Irán?
Bueno, la postura del gobierno de España es coherente, tiene un firme liderazgo internacional y hay que dar una solución. La solución pasa por las vías diplomáticas, nunca es la violencia la solución. Por eso nuestro país está en el lado correcto de la historia, trabajando de manera intensa por lograr una paz duradera, justa y estable. Y bueno, pues indudablemente ese es un trabajo, un camino que nos lleva a ese liderazgo internacional y que lleva sin titubeos apostar por la solución pacífica y las vías diplomáticas.
Ese reconocimiento que decía del Estado palestino, ¿no? que ha defendido el presidente Pedro Sánchez, no sé si cabría acelerar este reconocimiento, porque creo que el presidente habló de antes del verano incluso.
Bueno, es evidente que el momento es ahora y ese trabajo ya es un trabajo firme, intenso y importantísimo, como digo, ese trabajo internacional arrastrando, permítame la expresión, a países a este lado correcto. Uh-huh. Y un trabajo firme e intenso, y hay unas situaciones que son absolutamente insostenibles y es la situación de las miles de personas que están sufriendo día a día, así que el momento es ahora y ese trabajo tiene que dar un próximo resultado. Esa es la esperanza y el trabajo de nuestro país.
Ministra, usted es la titular de Migraciones. En un contexto como el actual, con esta situación desequilibrada ahora mismo en el panel internacional, en Oriente Próximo, pero obviamente también en Europa, la guerra en Ucrania. Margarita Robles, decía la ministra de Defensa, en La Vanguardia, hablaba de la amenaza de guerra. No sé si Migraciones, en su espacio, usted, ministra, está trabajando también con el escenario, la eventualidad de posibles conflictos ampliados también en Europa que podrían tener consecuencias, obviamente, de desplazamiento de población y que afectarían de lleno su actividad como ministra de Migraciones.
Bueno, por supuesto, no quiero dejar de pensar ni un minuto en los más de 6 millones de refugiados, de los más de 2 millones de personas. Hablamos de que en el centro de todas estas situaciones están pues los derechos humanos, y por supuesto es la prioridad número uno del Ministerio. Ese compromiso con UNRWA en todo lo que tiene que ver a ese apoyo que se da en la zona, pero por supuesto se trabaja con un presente y por supuesto pensando en un medio plazo y en esos movimientos de personas, de refugiados, que bueno, pues que nuestro país va a estar a la altura como lo ha estado en otras circunstancias.
Mañana, ministra, presenta en Bruselas las recomendaciones de políticas de inclusión que aprobó el último Consejo de Ministros, que es una serie de consejos basados en un sistema que consideran pionero, que se trataba de comparar grupos de personas vulnerables, con unas se probaba cierta medida, con otras no, digamos como los ensayos clínicos. Este hecho se ha producido en todas las comunidades autónomas y le quería preguntar qué resultados ha arrojado en Cataluña acerca de estas políticas de inclusión con la migración.
Unos muy buenos resultados. Le diré que no es que consideremos nosotros algo como pionero, sino que está siendo un reconocimiento internacional. Uh-huh. Una buena práctica es la política del ingreso mínimo vital, es no solamente una prestación económica, en la que le diré que el Gobierno de España ha invertido en Cataluña 830 millones de euros, previendo la pobreza en 74.000 hogares y protegiendo a más de 250.000 personas. El ingreso mínimo vital no solo es una prestación, en este caso va acompañado de este laboratorio de políticas sociales, una buena práctica donde, bueno, pues a través de los fondos Next Generation y cumpliendo ese hito del plan de recuperación, lo que se hace es un proyecto piloto utilizando la ciencia para comprobar cómo determinadas actuaciones dan buenos resultados. Se ha hecho a lo largo de todo el conjunto del país. Se han llevado a cabo itinerarios importantísimos de la mano de diferentes organizaciones. En Cataluña son 34.000 personas las beneficiadas, 35 millones de euros, y en itinerarios que se han centrado en cuestiones tan importantes como el rendimiento educativo, la inclusión social y laboral o la pobreza energética. Y le voy a poner un ejemplo de lo que lleva acompañado el ingreso mínimo vital con este proyecto piloto. también reconocido internacionalmente. Por ejemplo, se ha trabajado a través de Plena Inclusión con 163 personas que tienen discapacidad intelectual o trastornos del espectro del autismo, uh-huh. y con un trabajo basado en la evidencia científica y poniendo, bueno, pues haciendo actuaciones sobre estas personas, se han obtenido resultados tan importantes como cuando se trabaja en políticas de inclusión, se aumenta en estas personas de discapacidad intelectual, afectadas por discapacidad intelectual, un 73% el número de horas trabajadas, y se aumenta su contratación en un 45%. Uh-huh. Como ve, se actúa, bajo la evidencia científica se hacen esos ensayos, permítame la expresión, y se obtienen resultados. Uh-huh. Y el objetivo ahora es escalar esta manera de proceder, esta manera de evaluar las políticas, porque como digo, el ingreso mínimo vital no solo es una prestación económica, sino que tiene que llevar un resultado que es una inclusión plena. Por eso, bueno, pues tengo el honor de mañana mismo presentarlo en Bruselas al comisario Smith y después viajaré a Estados Unidos, pues porque nos preguntan, nos quieren copiar y tendremos la ocasión de contarle al Banco Mundial y al Banco Iberoamericano de Desarrollo esta pionera política española.
Ministra, hablando de Bruselas, esta semana se ha aprobado también el pacto migratorio, que también es de su competencia europeo, no sin polémica, y algunas ONGs que hablan que este pacto da alas a la extrema derecha, también en un año electoral en Europa. ¿Usted está satisfecha con el acuerdo?
Bueno, es muy importante poner en valor que después de más de 7 años se ha alcanzado un acuerdo europeo, y eso hay que estar satisfechos con esa la obtención de ese acuerdo. Un acuerdo siempre es bueno, y además en España saben que la política migratoria siempre tiene la perspectiva humanista, dando prioridad a los derechos humanos, y es nuestra manera de aplicar ese pacto migratorio. Estamos siendo además también puestos como ejemplo y referentes en Europa y en Estados Unidos. El pacto va a conllevar pues la transposición de directivas, hay que desarrollar reglamentos. Bueno, lo importante, desde luego, hay que trabajar en la solidaridad de los Estados miembros, desde la seguridad jurídica y, bueno, pues abordando diferentes cuestiones. Quiero también destacar que lo vamos a acompañar con una reforma del reglamento de extranjería en nuestro país, con esa perspectiva de los derechos humanos, trabajando y mejorando las figuras de arraigo y bueno, pues desde luego dando respuesta al desafío migratorio.
Pero disculpe, ministra, ¿qué reforma de la política extranjería va a ser la significativa? Es decir, ¿qué línea es la que van a tomar, ministra?
Bueno, pues trabajando bajo el principio de la migración regular, ordenada, segura y humanitaria, pues desde luego evaluando también todas las figuras que contempla el reglamento de arraigo y mejorando, dando, bueno, pues todo lo que pueda hacer en flexibilizar y en mejorar quizás, pues a veces cuellos de botella o cuestiones administrativas, dando una mejor respuesta al desafío. Y una cosa muy importante, esa reforma del reglamento va a ser una reforma hablada, trabajada, escuchada con las comunidades autónomas. De hecho, bueno, pues ya han tenido una reunión en esa comisión que se reúne entre la conferencia sectorial, que se va a celebrar una nueva a principios de verano. El pasado 9 de abril, si no me falla la fecha, ya tuvimos ocasión de estar de nuevo con las comunidades autónomas, con las federaciones, con las entidades locales, y hay un procedimiento abierto de escucha, porque es muy importante que esas reformas, para que sean eficaces y den respuesta de manera correcta al desafío, sean trabajadas. Apostamos por la cogobernanza en todas las cuestiones y más en esta cuestión central de nuestro ministerio.
Hablando de esa cogobernanza, la migración fue un tema y continúa siendo un tema importante, ya no solo en las elecciones europeas, también en Cataluña, que son el 12 de mayo. Junts per Catalunya anunció en su día, con el pacto con la Moncloa, una delegación de competencias en inmigración. ¿En qué punto están estas negociaciones y qué se supone que incluyen este traspaso delegación de competencias en materia migratoria, ministra?
Como saben, se alcanzó un acuerdo entre fuerzas políticas y bueno, pues que habla desde luego en trabajar, en ese trabajo que ya se está iniciado de diálogo. Le hablaba en la reforma del reglamento de extranjería con total naturalidad y normalidad, es el diálogo con las comunidades, porque mire, algo que se ha puesto de manifiesto, permítame que le ponga, que me remita otra vez al laboratorio de políticas públicas, es que la cercanía de las administraciones con el administrado, con el ciudadano, mejor utilizar la palabra ciudadano, es lo que da mejores resultados. Por eso, nuestro Estado de las Autonomías, dentro del marco constitucional, aborda y con total naturalidad y basado en el diálogo esta asunción de funciones. Estamos trabajando, habrá que desarrollar una ley orgánica en este sentido, tendrá que salir adelante en las Cortes, pero a través del diálogo y desde luego dentro del marco constitucional, pues es donde nos estamos moviendo.
¿Pero qué estaría dispuesto a traspasar o delegar el gobierno de España en materia migratoria a Cataluña?
Es la Constitución la que marca efectivamente esa asunción de competencias y bueno, pues hay cuestiones, por ejemplo, que acaban de llevarse a cabo, como es la fase de autonomía a otra comunidad autónoma, y hay cuestiones donde dentro del marco constitucional se puede abordar sin ningún tipo de problema. Pero lo más importante es el para qué. Y el para qué es lo que nos tiene que guiar como administraciones, que es el estar más cerca del ciudadano, de la ciudadanía, y el ser más efectivos, el ser más eficaces, y el hacer una vertebración territorial y un uso de los recursos públicos pues a la altura y de acorde a nuestra configuración constitucional.
Acabo, ministra, con una cuestión, porque hoy falta una semana exactamente para las elecciones en Euskadi. Hay los sondeos que dibujan, en fin, un eventual empate entre PNV y Bildu. Y, de hecho, usted, como miembro de la Ejecutiva Socialista en Navarra, apoyó a Bildu para lograr la alcaldía en Pamplona. Entonces, mi pregunta es si sería partidaria de un acuerdo del Partido Socialista de Euskadi con Bildu en el caso que gane las elecciones.
Mire, nuestro candidato Eneko Andueza está perfectamente preparado para ser lehendakari. El Partido Socialista es la garantía de un trabajo por algo fundamental, que es la convivencia, que es poner en valor lo que nos une y sacar lo mejor de la pluralidad, porque la pluralidad siempre tiene que ser algo positivo. El llegar a acuerdos avanza. Yo siempre considero que el llegar a acuerdos entre diferentes siempre es bueno para la ciudadanía. El Partido Socialista está perfectamente preparado porque es una práctica coherente bajo, desde luego, cuestiones tan importantes como la protección, los derechos, y el empleo y la convivencia. Esa es la propuesta de Eneko y, a mi modo de ver, está perfectamente preparado para ser el próximo lehendakari tras lo que, bueno, pues evidentemente primero lo que hay que hacer es escuchar cómo tiene que ser a la ciudadanía vasca en este caso.
Elma Saiz, ministra de Inclusión, de Seguridad Social y de Migraciones, muchísimas gracias.
Un abrazo, un saludo gracias. A todos, gracias.
4 minuts i seran 2:15 del matí. Bé, la línia, el que passa és que té el valor de poder tenir un membre del govern d'Espanya valorant sobre aquesta qüestió, la línia de Pedro Sánchez, òbviament, que té a veure amb demanar una desescalada de la situació després de l'atac de l'Iran, i la defensa, aquest abanderament de la creació o del reconeixement de l'estat palestí en aquest conflicte, no?
Jo ja només un petit apunt. Quan es parla del reconeixement de l'estat palestí, quin tipus d'estat?
Mm.
És a dir...
És una gran pregunta.
No, clar.
No, ara mateix no hi ha estat per reconèixer.
Exacte.
Hi ha una administració, no? Administració palestina, etc. No, però sense dubte no hi ha un estat com a tal per reconèixer. I és molt probable que la idea d'estat que tenen varis actors en aquesta conversa sigui molt diferent. És a dir, si la idea de reconèixer un estat palestí significa condemnar els palestins i palestines a viure en una espècie d'arxipèlag, en el qual no hi ha cap capacitat efectiva de control, de sobirania, de provisió de serveis, de representació diplomàtica, etc., no estem solucionant absolutament res. Per tant, jo ja compro la idea i ja compro el brindis, no? I ja compro la voluntat d'augmentar la pressió envers la situació a Gaza. El que passa és que aquestes qüestions, després el que requereix és una conversa molt més fina sobre quin tipus de sobiranies, quin tipus de competències, quin tipus de controls, quin tipus de garanties i quin tipus d'estat.
Això es va fer a Oslo i tampoc...
Si un estat no és territorialment continu, no és viable. Si un estat no té capacitat de control efectiva sobre el territori, no és un estat viable.
I si té colons, encara més.
I si hi ha ocupació en determinats territoris, tampoc és un estat viable. Que és la mateixa qüestió que...
Però sí que és millor, és més un titular...
És per descomptat. Ja, però és la mateixa situació que passava amb Gaza. És a dir, no, és que Israel ha fet disengagement des de Gaza. Sí, sí, molt bé. Però el control efectiu sobre què entra i què surt de Gaza, qui la té? Per tant, la sobirania efectiva, qui la té aquí?
2 minuts, gran pregunta, que en aquests moments ja és retòrica. 2 minuts i 2:15 del matí. Deixeu-me res, 2 minuts de pausa i rematarem tertúlia amb l'anàlisi de la resta.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Dos quarts d'onze del matí, al costat de l'Antonio Baños, del Joan Bordeus, del Manel Manxot, de la Maria Vila, i evidentment li agraeixo moltíssim al Gabriel Garrum, que ens porta acompanyant des de les 9 del matí per analitzar aquesta circumstància. El Baños m'aixecava el dit com dient, sí. que no podem parlar.
Bueno, és que aquí parla, has portat parla. Fins i tot ministros.
Què sembla?
Per cert, saps aquesta
cosa? Perdona, és la primera reacció amb veu del govern d'Espanya, s'ha produït
però,
aquest matí.
Escolteu, en aquest programa. Escolteu, allò que feien els psicòlegs de, que et deien una paraula i havies de contestar ràpidament, intuïtivament,
sí.
Aquí ho hem vist, eh? Surt la paraula Catalunya, Constitució. No, Catalunya Montserrat, Catalunya Crema Catalana, no, Catalunya, Constitució. I què ens donareu de...
El que marca la
migració? Constitució. No, la Constitució. És una cosa com automàtica. I després una cosa només ràpida que volia dir, que hem parlat d'aquest atac de Gaza d'Israel, però jo deia que hi ha una cosa que em preocupa molt més, que és el cas del govern alemany, batant a Janis Varoufakis, a que trepitgi Alemanya i fins i tot que parli per Zoom sobre el tema palestí. És a dir, Alemanya. Dintre de la Unió Europea...
Ahir Alemanya va vetar... Va ser ahir? O
bueno, a més...
Un acte divendres.
No, el divendres va entrar... Va entrar la policia de manera agressiva a un congrés que podien parlar de terraplanistes o de palestins. És a dir, a quina... Una cosa és com quedarà la zona d'Orient Mitjà després de la massacre de Gaza i una altra és com quedaran... Com quedaran els drets humans aquí? Igual que va passar després de l'11 de setembre del 2001, que va haver una retallada de drets brutal, ara estem veient unes coses absolutament insòlites.
És molt curiós perquè el cas d'Alemanya, que jo crec que és culpa del fet que durant tots aquests anys no se n'ha parlat d'això, no? O sigui, Alemanya ha fet una penitència durant 60 anys des de l'Holocaust que ha impedit que es pugui parlar sobre això d'una manera normalitzada. I no només... per criticar Israel, que evidentment també, sinó una absència de conversa absoluta que fa que després les coses es posen serioses i es posen tenses com estan actualment i Alemanya no sap reaccionar d'una altra manera perquè dins del seu cap estem a l'any 50,
Sí, interessantíssim això, que una de les grans potències mundials, que és el motor d'Europa en aquests moments, la principal potència, que hauria de ser fins i tot militar, per al pes de població, per al PIB, etc., no pot moure's. No pot moure's quan es parla del cos.
Clar,
no només és culpa d'Alemanya, és a dir, culpa de responsabilitat d'Alemanya, sinó també la manera com Europa va gestionar la postguerra, en relació a Alemanya. Sí, sí. Vull dir que és responsabilitat una mica de tothom, que ara mateix el debat, i és cert, o sigui, el debat públic està ja no empobrit, és molt greu que no es pugui, que no hi pugui haver un congrés on es parlarà del que sigui, i evidentment que hi ha el risc, però llavors això ja ho has de tractar aïlladament, que hi ha el risc que allà s'hi facin proclames antisemites o que es cridi a matar jueus a les sinagogues. Això pot passar, però llavors s'ha d'actuar...
Això és un delicte.
Quan passi, exacte. Però és curiós aquesta incapacitat i l'efecte que continua fent. O sigui, jo a vegades m'agrada recordar els atemptats als Jocs Olímpics de Múnic, que va haver una incapacitat de resposta perquè a Alemanya hi havien passat 20 anys, la policia no hi era, perquè es considerava que policies alemanys uniformats ja portava un
una agressió, una mena de càrrega.
I des d'allò, i és una mica aquesta mateixa lògica el que porta ara a reaccionar d'aquesta manera absolutament desproporcionada davant d'una cosa que hauria de ser normal en un país democràtic i encara més 60 anys després.
Bueno, no, dèiem que és un país atrapat, com deia abans el Joan, de la cosa dels països normals. És evident que Alemanya està en una mena de cotilla des de la Segona Guerra Mundial i ara comença a reaccionar. A Alemanya se li va dir, teva economia per exportar, exporta, posa-ho tot en mans de les grans empreses i t'has d'alinear tant amb Israel com en aquest cas. Després és evident que sí, va ser una decisió particular d'Alemanya d'apropar-se a Rússia per la qüestió energètica i tot això s'ha caigut. Ni pot estar alineada 100% amb Israel.
Fins i tot les exportacions també han caigut.
Ni pot estar amb Rússia en aquest context. Per tant, no té ni una energia barata com la tenia fins ara, que havia alineat tota la seva economia
en
aquesta aposta, ni des del punt de vista geopolític pot mantenir la mateixa decisió, però bueno, això és una decisió que haurà de prendre Alemanya en els propers anys.
Sobre això...
Està el psicoanalista en aquests moments.
No. Està el divan. El que em sembla molt significatiu del que deies de la cotilla que té Alemanya és que realment, si ara fes la pregunta, no sabem qui és Alemanya. Sí. Des del punt de vista de la reacció, capacitat de ser un actor internacional, qui és Alemanya?
Exacte.
Quines forces la mouen? Quina opinió té? Té opinions en matèria, diguem-ne, econòmica, òbviament, no? De quan la crisi del 2008. Però en matèria de geopolítica, quina opinió té Alemanya sobre res? No? No la coneixem. I té un pes específic descomunal. Quina relació té amb els seus veïns? El que deia fa una setmana, crec que la Maria, precisament, no? Que Alemanya sempre havia mirat cap a l'oest. Està obligada a mirar cap a l'est. Estava obligat a mirar cap a l'oest, cap als Estats Units, perquè, en fi, Europa està també en aquesta línia. Però el seu soci natural és més Rússia que no pas als Estats Units, no? Per tant, qui és Alemanya? Quina opinió té sobre res, no? És molt inquietant, no saber aquesta
resposta.
I Scholz,
també, que és una figura d'un perfil baixíssim comparat amb Merkel.
Bordeus.
Sí, però és que si ho més entrem a psicoanalítics, al final els traumes ja històrics ja ho tenen, això. I això que sempre diuen d'Alemanya, no? que és reluctant a tenir l'hegemonia que hauria de tenir, que no vol adoptar-la. Si tu pares a mirar, és que hauríem d'arribar a tota l'economia de la Unió Europea, que està feta, tot l'euro està fet perquè Alemanya pugui exportar, però de cop i volta en el moment això s'enfonsa per raons geoestratègiques i que si vols competir amb la Xina, amb les bateries, tot plegat ara mateix, ja no es fabricaran cotxes, els cotxes d'Alemanya ja no són els millors, en el canvi el cotxe elèctric a Alemanya ja no pot competir amb la Xina, per tant gairebé tota l'estratègia d'unificar l'euro financerament, que era perquè Alemanya vengués BMWs, ja no anirà enlloc. Si això... Un país que es nega a assumir el lideratge i bueno, el deixen França, una cosa absurda. Un país que es deixa...
Ara s'esperaran una legió de francesos aquí sota. Sort que no tenim...
Perdona, sort que els francesos estan aquí a Catalunya vivint.
França estava al divan davant d'Alemanya i ara comença a recuperar-se.
Aquest edifici està ple de consolats. Sort que no tenim el francès aquí, però bueno. Com acabava?
No, sí, això, que si imagina't que ara hauríem de refer tot, o sigui, qui sap si tornar a algun tipus de sobirania fiscal per poder devaluar monedes a diferents països d'Europa. Sí, sí. Si Alemanya, que ha dit tot, ha d'impulsar això, quan s'hi va impulsar l'anterior, la unificació fiscal.
Home, va ser, molt bé,
Sí, però va ser de forma completament subterfúgica i no assumint-ho. Al final hi ha hagut una certa postura còmoda, des del punt de vista fins i tot posttraumàtic, en dirigir sense dirigir, no? En fer-ho des de l'economia i no fer-ho com amb una cara política. I en canvi, doncs això tens a Macron fent de Napoleó en un estat econòmicament, doncs, que no es pot comparar a la potència. No hi ha, és un buit geoestratègic a Europa.
Rural,
és un buit geoestratègic i una mena de balneari. Llavors sembla que això que deia en Borrell, no? Això de, és un jardí i el món és una jungla. El que passa normalment quan Europa és un jardí, els jardins, doncs, si a fora hi ha gapards, els jardins entren i s'ho mengen tot, no? Vull dir, no, fins i tot com a metàfora...
Gapards?
A la jungla, no sé què hi ha a la jungla a fora.
Cocodrils,
és igual. Els animals, és bastant com...
És un gat. És
veritat que els meus pares tenen un gat i he de veure
el gat. Alemanya,
el símil
és bastant...
Fins i tot la metàfora és dolent, és de perdedor, per això normalment la jungla entra dins del jardí i arrambla amb tot, vull dir que com a metàfora fundacional no dona gaire seguretat.
El jardí, efectivament, és una excepció, però també és feble.
I ficar-se en un jardí, ja sabem el que significa.
És la nostra millor metàfora, no sé què ponen, no em deixa molt...
No, però és que estem així. Una cosa molt ràpida sobre Alemanya, que és veritat que a més a tot això se li suma un lideratge polític molt feble per part de Scholz i que Merkel sí que exercia, i també perquè el seu context intern era un altre, però que hi ha eleccions a molts Länder ara l'octubre, novembre, si no recordo malament, que pot fer que canviï una mica això. Merkel s'havia actuat de mur de contenció contra Alternativa per Alemanya, que sembla que la coalició d'ara, que és fins a cert punt una mica antinatural, no està sabent contenir i s'esperen uns resultats i es veu, i ho parlàvem amb uns amics, es veu AfD com un futur inevitable i que possiblement fins ara se l'ha pogut contenir amb força èxit, però que en els propers anys haurem d'assumir que Alemanya canvia i cap a posicions, diguem, menys respectuoses amb els drets humans del que havia estat la panacea fins ara, i que això pot canviar també la posició d'Alemanya a nivell internacional.
Ojo, que el Gabriel diu que no hi ha posicions inevitables en política.
Cert.
Encara estem a temps,
bueno,
de fer l'aina.
Electoralment sembla que,
sembla que per ara
fa
sí,
pensar
sí,
que el, és un creixement sostingut, sí, on les circumstàncies acompanyen aquest
totalment
creixement d'EFE. Això potser sí que...
Sí, sí. 5 minuts i 3 quarts d'11. L'última que volia fer, perquè abans has sobresortit, i no sé si el Gabriel Gorrum què opina d'aquesta qüestió, és que hi ha eleccions també nord-americanes, no? Abans heu parlat de la posició que pot tenir Israel en base a qui és el seu aliat, que és els Estats Units. Quina sensació et deixa la possibilitat, davant d'aquest conflicte amb Iran, que Donald Trump pugui ser president dels Estats Units d'aquí uns mesos?
Bé...
és riure nerviós, ara mateix.
Sí. Aquí, al divan, passem tots, eh?
Pels que tenim família per allà, aquestes coses mai són banals.
Mm-hmm.
Clar, aquí hi ha dues qüestions. És molt probable que la postura política que ha tingut Biden envers a Gaza el faci perdre les eleccions. És molt probable.
Per quin motiu?
Bé, perquè hi ha una base del seu electorat molt potent, i ho comentàveu abans, sí, que ha vist com això és inassumible.
Però m'estàs dient com a vot de càstig, és a dir, no has liderat el refrenament d'Israel.
És probable que simplement signifiqui abstenció.
Ja.
De nou, són idees que després caldrà veure, però segurament hi ha un segment jove, de background immigrant, segurament, un gran contingut de població àrab en estats clau per les eleccions, que potser decidiran no anar a votar envers el que ells consideren un posicionament del Partit Demòcrata inacceptable. Clar, sempre hi ha aquesta idea, segurament errònia, de dir, no, un govern demòcrata, no, als Estats Units és millor per la pau o per la manca de guerra a la regió que no un republicà. I és una miqueta discutible,
sí,
bastant discutible. No vol dir això que Trump sigui una meravella, que no ho és totalment al contrari a una meravella, però la política de Joe Biden no està extremadament allunyada d'una posició fortament bel·licista, amb una intenció molt clara de no aturar la situació sobre el terreny. Què va fer Trump l'últim cop que va arribar a la Casa Blanca? Va posar la cinquena marxa en la creació de legitimitat col·lectiva d'Israel, va fer aquell pla que anomenava Acord del Segle, si no recordo malament, per crear justament aquesta idea, no?, de dos estats, la idea del canvi de pau per territori, aquestes idees.
No va moure l'ambaixada?
Va moure l'ambaixada de la vida a Jerusalem.
Sí.
Per tant, òbviament, podem esperar continuïtat en el suport clar cap a Israel, encara més evident i articulat d'una manera segurament menys sofisticada, si ho vols dir així, que el cas demòcrata, però és molt probable que no canviï gran cosa a efectes pràctics, perquè estem en una situació ja suficientment greu, ja no sé què més podem esperar més enllà d'això.
2 minuts i seran 3:15. Li agraeixo moltíssim al Gabriel Garrum, que avui ens ha ajudat molt també en aquesta anàlisi d'urgència d'una situació greu, que és l'atac inèdit de l'Iran en territori israelià aquesta nit passada, que sortosament, des d'un punt de vista de víctimes, no n'ha tingut. Hi ha hagut una persona ferida, però evidentment la defensa antiaèria israeliana ho ha aconseguit repel·lir tot, però ara queda les conseqüències d'això des del punt de vista polític també, i de les rèpliques que pugui generar. Gabriel, ha estat un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
Gràcies,
Antonio Baños, gràcies, Manel Manchón, gràcies, Joan Bordeus, gràcies, Maria Vila, per acompanyar-nos, i, bueno, si, he vist que no heu atacat gaire la gent dels
Takashi
Ochiai.
Jo sí, però m'he contingut perquè, com que no
hem tingut d'oportunitat, estem parlant molt.
Bueno, va, escolta, us deixo que agafeu una miqueta de cruceret, el que vulgueu. Moltes gràcies, ens
bon
retrobem.
Dia.